Mira, el so del dia és aquest. Un dels sons del dia, perquè hi ha molts sons i ja veureu que déu-n'hi-do. Però avui és el dia mundial, jo no el coneixia, dia mundial de James Bond. Se celebra des de l'any 2012 i es va començar a commemorar perquè el 2012, tal dia com avui, va fer 50 anys de la franquícia de pel·lícules de James Bond. Recorda que l'artífex d'aquesta popular sèrie de novel·les i pel·lícules sobre espies va ser l'escriptor, periodista i oficial d'intel·ligència britànic Ian Lancaster Fleming. Escolta, t'agradi o no t'agradi? Segur, segur que més d'una vegada has escoltat aquesta sintonia o segur que has vist una pel·lícula de James Bond. Per cert, quin és l'actor que més t'agrada de James Bond? Digue-m'ho, al 664-526-180. Soc el Ricard Álvarez i ara comencem a Cope Lleida.
Herrera a Cope Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Dimarts 5 d'octubre del 2021, són les 12:21 minuts, directes des de les 12:20 fins a les 2 des de Lleida. Fa any i mig teníem l'esclat de la pandèmia i és veritat que darrerament quan parlem de ui, això fa 9 mesos o fa un any, diem, bueno, sí, però és abans o després de la pandèmia? Doncs del que va passar ahir la tarda també podem dir si és abans o després de quedar-nos migdia o 6 hores, tota una tarda, sense WhatsApp. WhatsApp, Facebook i Instagram. Ja heu escoltat? Han explicat, doncs, tècnicament per què ha passat. Però jo volia contactar avui mateix, demà tornarem a parlar a l'Espai de Noves Tecnologies, però avui mateix amb el nostre expert en noves tecnologies, el David Casero. David, què tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal, Ricard?
Bueno, la verdad es que tècnicament ja ens ho han explicat. Bueno, qui ho entengui bé i qui no, no, és tot un lío. A part de que encara claro no lo tienen, por qué ha pasado y cómo ha pasado, pero vaya día el de ayer de Mark Zuckerberg, ¿eh?
Bueno, 4 de octubre de 2021, fecha que seguro que en el calendario de Mark Zuckerberg va a estar marcada durante toda la vida, ya que no solo pasó lo que pasó por la tarde que la hablaremos, sino que nos despertamos conociendo la identidad de Frances Haugen, persona que filtró todos los documentos de Instagram, precisamente en este caso, donde, bueno, en estos informes se muestran que la compañía sabe que sus plataformas, claro, se utilizan para difundir odio, violencia y desinformación y que muchas veces, bueno, pues que no llegan a tapar y además que no se puede tapar o no tapan todo esto, ¿no? Tienen, claro, conocimiento y no saben cómo pararlo, cosa que ponen entredicho, señores, modelo de seguridad para todos y sobre todo en cualquier tipo de medio de comunicación como es esto de las redes sociales. Pero no solo se tambaleaba con esto, sino que a las 17:35 horas de ayer por la tarde caía todo el servicio. Todo el servicio que, cómo no, como siempre decimos en el programa de Nuevas Tecnologías, lo explicamos para que lo podamos entender todos. Bueno, pues precisamente el problema que ocurrió fue encadenado, es decir, se fue cayendo país por país y se iban quedando todos incomunicados hasta que, según la cifra que ha dado Facebook, se quedaron sin servicio hasta 3.000 millones de usuarios de toda la plataforma, contando sus propios empleados, ya que su software de gestión está también, claro, en estos servidores y ningún empleado, ni de Facebook, ni de Instagram, ni de WhatsApp, ayer podía entrar a sus ordenadores y podía trabajar, con lo cual tampoco se podía actualizar absolutamente nada. Bueno, pues al final un error, según parece, aunque Facebook no ha dado la versión oficial, bueno, pues este router con este bridge o este repetidor wifi o este otro modem que tenemos conectado por cable en nuestras casas, bueno, pues dejó de funcionar y el problema no es que dejara de funcionar, sino que este lo que detectó fue una orden de cerramos el servicio.
Sí, sí,
con
sí,
lo
sí.
cual se puso a informar a todos sus amigos, a decirle, señores, hemos cerrado, y se iban apagando sucesivamente un router tras otro, como lo llamaríamos, ¿no?, o bridge. Estos routers uno tras otro se fueron apagando hasta que todo el sistema se quedó inhabilitado. Sí,
bueno, aquí on el David Casero diu fue contactando con sus amigos, vol dir cacharrets, eh? Els aparells van parlant entre ells i es van dient, escolta, Facebook.com ha desaparegut, ha tancat, ah, vale, i aquell informa els seus, i etcètera, etcètera. I això va ser, pues, això, la caiguda de peces de dominó. Lo que me hizo reflexionar. Jo la veritat és que no lo passé mal. I a més és veritat que, per exemple, amb el David Casero ràpidament ens vam comunicar a través del e-message, perquè els dos tenim un iPhone, no? Però hi ha moltes altres maneres de comunicar-se, com, per exemple, fer una llamada, eh? Que parece que ayer se cayó WhatsApp, entre otros, y fue un caos. Digo, pues oye, coge el teléfono y llama a quien necesites, ¿no?
Efectivamente. Bueno, además, como no siempre se ven, como bien dices, otras herramientas como Telegram o como Signal, en este caso, fueron dos herramientas las cuales empezaron a funcionar, y además de esto ya tenemos hoy estadísticas. Hoy ya tenemos estadísticas de que entre 35 y 54 años estas dos herramientas empezaron a funcionar. Y ojo, ¿sabéis cuál fue la herramienta de los jóvenes no teniendo Instagram ni WhatsApp?
¿Cuál?
Pues Snapchat.
Ah, Snapchat.
Snapchat,
vaya.
Ayer sufrió una subida de tráfico tremenda, donde todos los chavales estaban comunicándose y seguían enviándose sus WhatsApps y en demás, fin. ¿No?
Bueno,
en fin, al final tenemos alternativas. Es verdad,
claro,
la dependencia.
Sí.
Fijaros en cualquier programa de radio hoy día, como estamos aquí.
Claro, número de WhatsApp.
Enviarnos un WhatsApp. Bueno, ayer fue curioso, por la tarde yo me puse a sintonizar cadenas musicales, las cuales se dedican en directo a través de WhatsApp a recibir peticiones para poner música. Y bueno, fue muy gracioso porque se reinventaron. Y la herramienta que empezaron a utilizar a los 30 minutos de programa cada uno de ellos fue volver al 2012. Y todo se comunicaba por Twitter. Comenta con un hashtag en nuestras, es decir, el mundo de los hashtags, las menciones y el Twitter.
Muy
ayer
bien.
Fue otra de las herramientas,
claro,
que subió arriba.
Que no va a caure, es, que aquesta no va a caure.
Exacto, el tema es que, bueno, en el mes de junio ya caían empresas muy grandes debido a una gran caída por un tema igual o parecido al que ha ocurrido con Facebook. Que ayer cayó Facebook, y el tema es, señores, esto puede volver a ocurrir.
Oh, claro, ¿cuál caerá mañana? Sí, es que això és així. Un dia o altre aniran caient totes, són màquines, eh? David Casero, mañana en parlarem a fons a l'Infocope Lleida. Solo un inciso. Hoy hace 10 años que nos dejaba Steve Jobs, cofundador de Apple, ¿eh? 10 años han pasado, ¿eh?
Han pasado 10 años y la tendencia de Apple es la misma. Cuando lo llamen, quien lo quiera llamar, visionario, 10 años después de su muerte lo sigue siendo.
Sí.
Con lo cual, bueno, creo que es un gran legado.
Bueno, yo creo que va a ser una gran pérdida también, ¿eh? David Casero, hablamos mañana.
Gràcies i saludos a todos los amigos.
Gràcies, David. Nosaltres ens n'anem a buscar la previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Ens espera l'Alba López. Recorda que d'aquí un moment farem la repassada a l'actualitat informativa. Hem volgut començar amb això, perquè molta gent ahir li va agafar el col·lapse. És a dir, no funciona WhatsApp. No, però tranquils, hem sobreviscut tots. Tots. A vegades, jo crec que de vegades ens inventem una mica la dependència que tenim d'aquestes plataformes. És veritat que ho fem anar, però per alguna cosa urgent, tranquil, ja Telegram, ja e-message, ja els SMS, ja les trucades, hi ha moltes maneres de tornar-se a posar en contacte, i més avui en dia. Parlarem amb el Pere Roca, d'aquelles xifres que vam parlar ahir. Hem perdut un autònom cada dia en els darrers 3 anys a Lleida, i això no és una xifra gens bona. També parlarem amb Q2 Consultors, parlarem avui dels ERTOs, amb la Mireia Planes, i estarà amb nosaltres la Mari Carmen Salvador. A partir de la 1 ja vam anunciar que amb el Felip Urbano, l'Espai de Gastronomia, comencem un viatge fascinant que ens portarà a visitar tots els cellers de la denominació d'origen Costers del Segre. Pioners, som l'única ràdio, la primera que ho farà. Passarem per tots els cellers, tots i cadascun dels cellers de l'ADO Costers del Segre. A partir de 2:15 ja saps que tenim la nostra tertúlia dels polítics. Però abans, escolta, fresqueta, eh? 18-19 graus a la ciutat de Lleida. Alba López, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Durant aquesta segona meitat de la jornada predominen els intervals de núvols, sobretot a zones del Pallars i de la Vall d'Aran, on durant aquesta segona meitat del dia no descartarem alguna precipitació dèbil. Pel que fa a les temperatures màximes, avui pugen a la zona del Pirineu, a la resta canvien poc, màximes que arriben als 16 graus a Viella, 22 a la Seu d'Urgell i Tàrrega, 23 graus a Balaguer o els 24 a Lleida. Tot això amb vent fluix predominant la component oest. De cara a demà dimecres, trobarem intervals de núvols al Pirineu, a la resta cel poc ennuvolat. Les temperatures mínimes pujaran, temperatures nocturnes aquesta propera matinada d'entre 5 a 12 graus i màximes que de cara al migdia baixaran al Pirineu i canviaran poc a la resta. Màximes previstes de 15 graus a Viella, 21 a la Seu d'Urgell, 22 a Tàrrega, 23 a Balaguer i Lleida. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Alba. Per cert, que et preguntava, escolta, qui és el teu James Bond? Enviem un WhatsApp, que ja torna a funcionar. 664-526-180. Daniel Craig, Pierce Brosnan, Sean Connery, Roger Moore, Timothy Dalton o d'altres. Quin és el teu preferit? Busquem tot seguit l'actualitat informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
Comencem parlant de successos. Els Mossos d'Esquadra van detenir dilluns a Lleida un veí de la ciutat de 43 anys i nacionalitat espanyola com a presumpte autor de dos robatoris amb violència, un d'ells, un dels quals en grau de temptativa. La policia va obrir una investigació el 27 d'agost arran d'un robatori en una botiga del carrer Major de Lleida. Els fets van passar cap a les 14 hores quan un home va entrar a l'establiment i després d'intimidar la dependent amb un ganivet va emportar-se els diners de la caixa. El segon assalt va tenir lloc el 15 de setembre cap a la una del migdia en una botiga del carrer Ramon y Cajal. Un home va intimidar la dependent amb un ganivet i va demanar els diners, però davant la negativa de la botiguera va fugir sense sostreure res. La investigació dels Mossos d'Esquadra va permetre al cos identificar el presumpte autor dels dos robatoris, que va ser localitzat i detingut dilluns a la plaça de la Sal de Lleida. L'arrestat amb nombrosos antecedents passarà pròximament a disposició judicial davant del jutge d'instrucció en funcions de guàrdia de Lleida. I Lleida inicia l'acció Truca a la Porta per conscienciar i detectar situacions de soledat en gent gran. A la capital del Segrià, un 18% de la població són persones de més de 65 anys i gairebé un de cada quatre, és a dir, un 25% d'aquests, viuen sols. La Guàrdia Urbana de Lleida commemora els 175 anys de la seva creació. L'alcalde Miquel Pueyo destaca la proximitat i professionalitat del cos i la voluntat de cooperació amb la resta de cossos policials. I en plana política local, la regidora de l'Ajuntament de Lleida, Maria Borrell, recorrerà davant el jutjat contenciós administratiu la seva expulsió del grup municipal de Ciutadans, així com el fet que en el darrer ple es donés compte del seu pas a regidora no adscrita. Borrell sosté que no existeix cap acte de la reunió del grup municipal en què es va acordar la seva expulsió. Per això considera que no es va tenir en compte un mínim control de la legalitat sobre la seva expulsió, cosa que la deixa en situació d'indefensió. S'han vist atropellats els meus drets constitucionals com a càrrec públic, ha dit. Així mateix, des de Ciutadans han demanat a Ángeles Rives i José María Córdoba que tornin l'acte de regidor després d'haver estat expulsats del partit. Maria Borrell ens explica quins són els fets i què farà a partir d'ara.
Doncs es va manifestar públicament per part de la portaveu del grup municipal. Doncs havia fet una reunió i s'havia fet un acte d'aquesta reunió, la qual cosa és completament falsa, i l'únic que es demanava en aquest cas a Paeria o al govern municipal era el control mínim de la legalitat. Aquest control mínim no es va produir i, per lo tant, el donar compte al meu pas com a no adscrita, jo ara la via que tinc per engegar és la via davant dels tribunals, concretament davant del jutjat contenciós administratiu, la qual cosa ja vaig anunciar que faré, per suposat, per fer valer els meus drets. Els meus drets constitucionals que han estat atropellats.
Canviem de tema perquè en tema sanitari la Generalitat reobrirà els interiors del lleure nocturn aquest divendres 8 d'octubre exigint el certificat Covid per entrar. Aquestes fonts, les fonts que hem consultat, han concretat que avui dimarts hi haurà una reunió amb el sector i el govern en la que es donarà més informació, i en la roda de premsa del portaveu de l'executiu Diu, es detallaran les mesures. La setmana passada el govern ja va dir que estava treballant per reobrir els interiors del lleure nocturn amb el passaport Covid i finalment arribarà aquesta reobertura abans del pont del 12 d'octubre. El passaport Covid, què és? Doncs t'has de donar d'alta al servei de la meva salut de gencat.cat, tant a l'aplicació o a la plana web, i allí tens l'opció de descarregar-te, un cop tens la pauta completa de vacunació, el passaport Covid, que és un document amb un codi QR, que és el que presumptament es miraran o t'escanejaran a l'entrada del local. Ja et dic que tot això, de moment, està a l'aire. I una quarantena de restaurants lleidatans es comprometen a actuar contra el canvi climàtic i millorar la sostenibilitat. Donen suport al projecte Hostaleria pel Clima, que promouen Coca-Cola i Ecodes i la Federació d'Hostaleria de Lleida. I al territori, un estudi fet al Solsonès mostra que els cultius mixtos de cereals i lleguminoses augmenten la captació neta de CO2, que ja ho necessitem. Segons els investigadors, els resultats poden ajudar a desenvolupar estratègies per reduir els efectes del canvi climàtic, que de veritat que també ens faria bona falta. Anem a parlar tot seguit d'aquestes xifres que parlàvem del tema dels autònoms, que crec que són força greus.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
El maig de l'any 2018, la demarcació de Lleida tenia 39.313 autònoms. Maig del 2018. Al agost del 2021, és a dir, 3 anys i 2 mesos després, la demarcació de Lleida compta actualment amb 38.221 autònoms. Per tant, se n'han perdut 1.092. A grans trets, si voleu, pràcticament és un autònom per dia que s'ha perdut a la zona de Lleida. I jo crec que aquesta és una xifra molt dolenta i molt a tenir en compte i que no he vist massa en els titulars dels mitjans de comunicació. Està amb nosaltres Pere Roquer, que és el president de l'Associació Multisectorial d'Autònoms de la província de Lleida. Pere, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
La veritat és que, em diràs tu si sí o no, jo quan vaig llegir la xifra, i sobretot la progressió, perquè aquest és l'altre, o la tendència, em vaig assustar fins i tot. Veig que no se li està donant potser la repercussió que pretén, però perdre pràcticament 1.100 autònoms en 3 anys, per mi és greu a la zona de Lleida.
Sí, perquè a més, bon dia Ricard i a tots els seguidors de Cadena COPE Lleida, sí. El que sí que és cert és que tenim un problema estructural amb el que són els autònoms, que a més són unes quotes que a nivell europeu són de les més cares que hi ha en aquests moments. Venim d'una època pandèmia o postpandèmia, però sobretot des del que és el març del 2020, i sobretot a la que és aquí a Lleida, perquè cal recordar que nosaltres, m'ho sembla que hem tingut 6 tancaments, si no recordo malament.
Sí.
El sector més afectat en aquell moment, ja no parlem del tancament total del famós març, sinó tots els progressius que hem anat tenint, els sectors més afectats han sigut els autònoms. I un d'ells, que ara comentàveu que havia sortit la notícia, que l'oci nocturn,
sí.
Sembla que tornarà a obrir. Ha sigut sobretot el sector de l'hostaleria un dels més afectats, i a partir d'aquí la situació que s'ha donat ha sigut molt complicada. Primera, perquè no hi ha hagut una rebaixa del rebuig tal com demanàvem tant des de l'Associació Multisectorial d'Autònoms aquí de Lleida com a representants d'EATA, que és l'Associació de Treballadors Autònoms més gran de tot l'Estat i que està ubicada dins de Mar. Durant la pandèmia, lo normal hagués sigut que el rebut d'autònoms hagués baixat i no va ser així. Dos, les ajudes famoses de que s'han estat intentant que la gent cobrés de 2.500, els diners d'ajuda sempre són benvinguts. Però no solventaven el problema de fons que té avui en dia l'autònom. I era una de les coses que parlàvem en un reportatge que ha sortit al diari La Mañana, aquests dies, dins del que és el sector de l'autònom, un dels grans problemes que té l'autònom és que hi ha molta competència deslleial, en el sentit de un perruquer, de tots els que tenim, té una perruqueria, té uns impostos, té una llum que paga, que a més s'ha pujat més d'un 20% aquests últims temps, i en canvi té a vegades competència en el sentit de que amb un pis està tallant el cabell a persones a 6 euros el tall, perquè tothom mantengui.
Sí, sí, sí.
I això el sector de la perruqueria ho pateix molt. El sector de l'hostaleria, a part dels tancaments, però, bueno, una de les grans competències desleals que té, i amb això l'administració no està ficant mà, és el sector dels famosos botellons que s'han deixat fer a diestro i a siniestro a totes les poblacions de Catalunya i de tot l'Estat. Amb el sector de la construcció, 3/4 del mateix. El sector dels pintors, l'altre dia teníem una reunió, també. Amb sectors que a vegades la gent no cal, com pugui ser el turístic, en aquest cas les cases rurals, doncs també tenen aquella competència desleal en el sentit de que a vegades algú ha pretès fer, i sobretot a grans ciutats com pugui ser Barcelona, el lloguer de pisos sota mà. Llavors, és un dels més perjudicats, evidentment, i que es perdi un autònom diàriament a la província de Lleida, o suposa perdre el producte interior brut. I heu de tindre en compte, ja sabeu tots que els països, jo soc pagès, o sigui, el sector agrari els últims 6 anys ha tingut una davallada de productors, ja sigui de fruita, ja sigui de cereals, ja sigui de carn, més important del que la gent se pugui imaginar. I totes aquestes persones eren autònoms. Han passat a treballar a grans multinacionals, i és així, o han passat a situació de jubilació, com moltes vegades s'ha intentat fer, doncs, per exemple, dir, anticipar les jubilacions amb la famosa jubilació. Per tant, el sector de l'autònom, que era un dels potencials més importants que tenim a la província de Lleida, està en un moment molt complicat.
Pere, tornarem a parlar un dia a fons, perquè el tema de com es tracta els autònoms a nivell de l'Estat, ja no només de Lleida, a nivell de l'Estat, em sembla que és digne d'estudi d'aquest país, quan els autònoms són el motor, al final és l'empresa més gran que té aquest país, si fiquem tots junts els autònoms, però és veritat que hi ha unes carències importants. En parlarem. Per cert, bueno, estem fora de temps, però res, 5 segons, la campanya de la fruita, Pere Roquer, canviant de temes, però res, gràcies a la campanya de vacunacions, aquest any no hem tingut cap titular per tema de positiu. N'hi ha hagut alguns, i alguns focus, com a tota la societat, però no hem tingut cap titular de positius i Covid i campanya de la fruita, afortunadament,
Bueno, perquè quan al mes d'octubre i després al gener, quan conjuntament des de Saja amb la Càmera de Comerç vam organitzar, que la va encapçalar el president Jaume Saldó, la reunió per demanar a tots els sectors econòmics que es fes un pla de vacunació específic per, en aquest cas, les persones que venien a treballar al camp, algun se va tindre l'osadia de dir que estàvem creant un nou concepte inclús de racisme. En el que s'intentava era això, que finalment
Pere Roque, escolta, parlem un altre dia i parlem a fons de tot això. Gràcies per atendre'ns.
Una abraçada molt forta, Ricard, a tots vosaltres.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara ja és el moment en el que marxem cap a Q2 Consultors. Ja saps que estan a internet, www.q2-consultors.com, a Lleida, al passeig de Ronda número 57, i si vols el número de telèfon, que jo crec que és el més còmode i ràpid per fer aquesta primera trucada, aquest primer contacte, 973-28-28-18, 973-28-28-18, amb Q2 Consultors. Cada dimarts parlem de temes legals, de temes d'advocats, però des de l'inici de la pandèmia, de tant en quant, també parlem, doncs, de temes legals, però més vinculats al tema, doncs, econòmic i de treball, sobretot pel tema dels ERTOs, per entendre'ns. Per això parlem habitualment amb la Mireia Planes, que és llicenciada en Ciències del Treball i porta tot el departament que toca tot aquest tema. Mireia, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
En fi, pensàvem que això ja ho teníem, però encara no. Encara el tema dels ERTOs encara seguirà una mica més enllà, tot i que ara ja comença a haver, doncs, una mica de ramificacions, per entendre'ns. Els ERTOs com a tal, la gent que ja estigui amb un ERTO, de moment, poden seguir normal fins a final de mes, oi?
Sí.
Però després hi ha una altra història.
Sí. Els que estan ara a ERTO, tant si és total com a mores, vale, poden continuar fins al 31 d'octubre amb les mateixes condicions que tenen ara. Mm-hmm. Però llavors, tot el que és que han allargat fins al 28 de febrer del 2022, hi ha unes noves condicions que implica la presentació d'un nou expedient. Ja fins al 15 d'octubre d'aquest mes, tota la gent que vulgui anar més enllà, o sigui, a partir de l'1 de novembre, hauran de tornar a presentar a la Generalitat una altra vegada un expedient, que t'ho concedeixin, i o sigui, començar de nou el procediment. Uh-huh. Llavors, el que hi ha de diferent és que aquest cop han fet accions formatives que estan vinculades a les exempcions en les cotitzacions. Uh-huh. En un principi es va dir que tot seria d'aquesta manera, que si volia bonificar la Seguretat Social, obligatòriament s'havia de fer formació, però després doncs, bueno, ho van acabar aprovant d'una manera una mica diferent perquè la patronal doncs, es va tirar una mica al damunt, perquè clar, fer formació doncs, també representa més despesa. Llavors hi ha dos tipus d'ERTO, contínuament el de limitacions a l'activitat, com seria, per exemple, la restauració a dins els interiors, que continua amb el 50%, mm-hmm. que aquests en funció de si tenen més de 10 treballadors o menys, doncs, si, per exemple, no fan formació, podran bonificar-se un 40% la quota de la Seguretat Social, en canvi, si fan formació, un 80%.
Oh, caram.
Clar, es veu ben clar que el que volen és que tots aquests treballadors aprofitin el temps que estan a l'atur per poder fer formació sempre relacionat amb la seva activitat. Uh-huh. I després hi ha, bueno, amb els que tenen menys de 2 treballadors seria un 50% si no fan formació i un 85% si fan. I després ja tenen previst expedients d'ERTO amb suspensió d'activitat per empreses que estiguessin afectades, que tornés a haver una, per exemple, sisena onada, ja fet en previsió de que si a partir de l'1 de novembre treuen una nova mesura amb alguna comunitat autònoma o a tot Espanya per alguna onada nova, doncs llavors hi hauria una exoneració del 100% de les quotes de la Seguretat Social sempre que fos una suspensió, doncs que tornessin a tancar l'oci nocturn o jo què sé, que hi hagués una onada molt forta i diguessin doncs, que la restauració la tornen a tancar. Coses d'aquest tipus. Això és el que hi ha. I llavors la pròrroga de la prestació de l'atur als treballadors continuaran cobrant el 70% com cobraven fins ara.
Uh-huh. Clar, tot això ve que va lligat, evidentment, a que la teva activitat, el teu sector, estigui o no restringir la seva activitat per tema de, bueno, de les restriccions, com dèiem, per exemple, el tema de la restauració, però clar, les activitats que no tenen cap mena de restricció suposo que ja no s'hi poden acollir.
No, ja fa temps que moltes activitats no es poden acollir i encara continuen empreses acollint-se. Clar, el BOE diu ben clar que quan tu demanes el nou ERTO, la pròrroga aquesta fins al 28 de febrer, quan ho demanes a la Generalitat, ells mateixos comunicaran a la Inspecció de Treball que aquesta empresa ha demanat una pròrroga, evidentment per tal de controlar. Perquè, per exemple, un restaurant que tingui només interior i no tingui terrassa, continua amb limitacions.
Clar, clar, clar.
Però clar, quan ja hi ha terrassa, que és el 100%, és que cal
clar,
mirar
clar.
Cada cas, el que dèiem sempre nosaltres, cal mirar cada cas perquè comencen a haver inspeccions d'ERTOs mal aplicats.
Clar. Clar, Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. De totes maneres, sembla, deixa'm tocar fusta perquè en tingui per aquí a prop, que les restriccions cada cop aniran a menys, que la pandèmia estarà més o menys controlada, vull dir que no, ni s'haurà acabat ni molt menys, però tot sembla que poc a poc sí que, almenys el que és l'activitat econòmica i laboral, poc a poc sembla que tornarà al lloc i que, per tant, aquesta eina dels ERTOs quedarà limitada al que deies, que ja s'ho han deixat preparat, de que si hi hagués alguna explosió, vull dir, de casos en algun lloc concret i haguin d'aplicar unes mesures durant 2, 4, 6 setmanes, doncs ja el mecanisme està establert per poder-ho aplicar i no tornar a fer remullada, per entendre'ns.
Sí, ho deixen ja per no haver, m'imagino, de tornar a treure un altre BOE i ja s'ho deixen preparat tot. I així ja ho veus, que només són 4 mesos. Vull dir, ja cada vegada van escurçant les pròrrogues fins al 28 de febrer, que suposo que és el que s'han calculat més o menys, que passa l'hivern, que si torna a haver rebrots doncs no seran tampoc gaire pronunciats.
Clar.
Jo suposo que si hi ha alguna cosa serà molt sectorial, molt, zones molt concretes i ciutats molt concretes.
Bé, tots en tenim moltes ganes. Jo només ho lamentaré quan s'acabi tot plegat, Mireia, només ho lamentaré per una cosa, que no parlarem tu tan sovint com m'agradaria.
Bueno, podem parlar d'altres temes, que de laboral hi ha molta cosa.
Sí?
Eh?
Ara, és veritat que aquest darrer any i mig ens hem centrat en el tema d'ERTOs, sí. Perquè, clar, és una cosa nova i, a més, es anava molt a salt de mata, perquè les empreses, els treballadors, bueno, vosaltres ja ho sabeu, us trucaven moltes vegades per saber, escolti, jo on estic, què puc fer, què em suposa, què no em suposa, però sí, tens raó, podem seguir parlant de tant en quant d'altres temes, que també n'hi ha, que també n'hi ha.
Sí, sí, molt interessant, també.
Mireia Plan és llicenciada en Ciències del Treball, porta tot el departament laboral a Q2 Consultors, els teniu a Passeig de Ronda número 57 a Lleida, i si no, a truc de telèfon 973-28-28-18. Mireia Planes, com sempre, un plaer, gràcies per estar amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Como me gusta la vida. I ara sí que arriba la cita que tenim cada mes, cada primera setmana de mes, cada primer dimarts de mes, de fet, amb la Mari Carmen Salvador, ja sabeu, per fer memòria, per recordar que estava passant fa 25 anys, que de vegades em sembla que ho tenim molt present i de vegades jo escoltant a la Mari Carmen llavors em comencen a aflorar els records. Mari Carmen Salvador, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia a tothom.
És que això de la memòria, la veritat és que tenen raó els metges que val la pena fer-la treballar perquè automàticament et van venint un munt de coses.
Sí, sí, sí.
Jo recordo que cada notícia o cada història que dius i em ve llavors al cap, et venen d'altres històries lligades amb allò, a vegades personals, pues mira, jo estava fent això o jo escoltava aquesta cançó, que també pot ser, vull dir, no aquestes històries, però que s'ha de fer treballar la memòria, s'ha de fer treballar el cap, això és una cosa que tenim claríssim i per això la gimnasta Mari Carmen Salvador la tenim aquí cada setmana.
Sí, la monitora de gimnàsia.
Bueno, Mari Carmen, marxem cap a l'any 96, 1996.
Doncs el mes d'octubre del 96, a la ciutat de Lleida, pues, com és habitual, començava la celebració de la festa en honor a la seva patrona, la Mare de Déu de l'Acadèmia, la Verge Blanca. L'any 96 es va celebrar la novena a la patrona del 23 de setembre a l'1 d'octubre i el dia 2, festa litúrgica, la solemne Eucaristia a l'oratori de la patrona, al carrer Acadèmia, a l'Acadèmia Mariana. I el diumenge 6 d'octubre es va celebrar el tradicional certamen literari Jocs Florals, que aquell any, 96, es van dedicar en honor a la Verge Blanca de l'Acadèmia. O sigui que la mateixa anfitriona va ser honorada.
Molt bé.
Va actuar de mantenidor l'any 96 el senyor Josep Antoni Duran i Lleida.
Mira.
Recordem de fa 25 anys. També els Diables de l'Hereta i del Secà eren notícia perquè es van veure marginats de les festes de la tardor. L'espectacular Nit de Foc no va comptar amb la seva participació. I sí, amb un grup de Bellpuig, això no els hi va agradar. El grup de recerca de cultura popular va eludir qualsevol tipus de polèmica. El president d'Unió Democràtica, en aquells moments Isidre Gavín, va exigir més ús del català al govern civil. Volia que el govern civil també s'usés el català. I va recriminar a Barrios, que era el delegat de govern en aquells moments, que només utilitzés el castellà en la seva correspondència oficial. I això, doncs, va ser notícia que es va corroborar per moltes persones, doncs, que pensaven que també als estaments oficials se tenia que anar introduint el català. Els pressupostos de l'Estat, que es van presentar en aquestes dates, molt restrictius, segons el Partit Popular, s'invertiria en 4 anys el 25% del cost del Segarra-Garrigues, encara que no contemplaven cap partida hidràulica durant el proper exercici. Els venedors ambulants van decidir el futur del Mercadet de la Mariola. Van fer un referèndum. Els paradistes estaven dividits en el tema de la llista d'espera. Van celebrar una consulta per deliberar si es sortejaria l'adjudicació de parcel·les i uns 300 venedors es van instal·lar a l'antic recinte de les Firetes, al costat del camp d'esports. Al Pirineu tenien...
Però l'antic.
Antic,
perquè si tirem més enrere
és que, clar,
trobarem molts llocs, però el camp d'esports va ser una bona ubicació per les Firetes,
sí,
jo ho recordo.
I allí després, i ara, bueno, encara hi ha el Mercadillo, suposo.
Però vull dir, després sí, d'allí han anat, bueno, han estat al costat de Fira de Lleida, després cap a la zona de Copa d'Or, ara estan a la zona de la Hípica, de l'antiga Hípica, per entendre'ns,
sí.
No tenim lloc, no trobem lloc.
No, quan jo era petita, estaven a la Rambla d'Aragó.
Imagina't. Rambla d'Aragó, és veritat.
Sí, sí, sí. Bé, doncs al Pirineu també tenien problemes. Tenien dos problemes, els boletaires i els ossos.
Ah.
La població d'Aragó va donar més de 100 permisos per recollir bolets al Virós i per reduir el nombre de persones que inundaven els boscos. Solament es permetia recollir un màxim de 15 quilos de bolets. S'exigia una norma de conducta per protegir el bosc i també, d'altra banda, els alcaldes de l'Arieix, a la part francesa, volien retirar l'os del Pirineu francès. Els ramaders del Pallars Sobirà van anunciar una campanya de conscienciació i van reclamar al govern que posés fi al programa Life, que els ossos ja començaven a molestar per allí pel Pirineu. Taxistes i camioners de Lleida es van mobilitzar per la pujada del gasoil. Els dos sectors van convocar reunions per prendre mesures i el carburant havia pujat 7 pessetes els últims 4 mesos. Va augmentar de les 48 a les 54 pessetes per litro. Per això protestaven.
Oh, clar.
El vicepresident d'Antena 3, en aquells moments Manuel Campo Vidal, estava obert al diàleg amb Televisió Espanyola per fer un llançament a Amèrica, que seria una aposta ambiciosa per la cadena, per l'Antena 3. I el Comitè de la Fruita també va regalar peres i pomes a Madrid. En motiu de la fira, se'n van anar a Madrid a regalar peres i pomes i van distribuir 3.000 quilos d'aquests productes durant la Setmana del Cor, per promocionar la fruita catalana en una carpa que es va instal·lar a la plaça Major de Madrid, destacant els beneficis de la dieta mediterrània per la salut. I
si
els regalaven fruita.
Les tres peces al dia, Mari Carmen, si ho féssim tots...
Com a mínim,
vaja,
com a mínim.
No hi hauria tant problema.
Bé, també uns 150 trens amb mercaderies que perilloses, o sigui, imagina't, creuant Lleida... 153 en mercaderies perilloses cada any. Setmana...
Cada dos dies un, més o menys.
Cada setmana passaven per vies ferroviàries de la província tres convois especials i portaven clorur de vinil i butà. Eren algunes de les substàncies perilloses que creuaven Lleida l'any 96.
Són aquelles coses que, mentre no hi ha un accident, no passa res, però si passa... És molt greu.
Es van suprimir, va ser sortosament, perquè podia passar en qualsevol moment. Passaven per l'estació, al centre de Lleida.
Sí, sí.
I també fa 25 anys, l'any 96, el turista estranger va gastar el doble que el 95. Però la Generalitat va detectar que havia baixat el nombre de catalans que visitaven el Pirineu. Va ser el pitjor estiu turístic des de les Olimpíades. El delegat de Turisme de Lleida creia que la crisi havia frenat les llargues distàncies i que es va compensar amb l'augment de les despeses dels turistes. Els que venien gastaven més i això ho va compensar. El Congrés de Socialistes, anem a la política, el Congrés dels Socialistes va obrir la porta a un pacte a la catalana. La ponència política va assumir el compromís de liderar l'alternativa d'Esquerra a Pujol. El secretari general, Felipe González, es va entrevistar a Barcelona amb intel·lectuals i dirigents progressistes. Continuem en política. El nou partit creat per Àngel Colom, el Partit per la Independència, va constituir la seva primera federació local. Unes 250 persones van recolzar la gestora a Barcelona. I avui, per acabar, anem a parlar de castanyes.
A veure, home, clar, estem al mes.
És que, claro, estem l'últim de novembre, som a octubre encara, però ja estem obrint el cap a novembre, sí, perquè, clar, l'últim d'octubre ja tenim la castanyada abans del dia 1.
És l'època de les castanyes.
El 31 d'octubre. Doncs fa 25 anys la castanyada va ser el detonant de dos protestes dels estudiants.
Vaja, home.
Alumnes del CK i d'hostaleria van organitzar sentades reivindicatives contra la direcció dels centres pel retall d'activitats festives per poder celebrar la castanyada. No. D'altra banda, les pastisseries continuaven fidels a l'elaboració de panellets. Algunes van detectar un increment de vendes, potser perquè l'any 96 coincidien tres dies festius, i el preu era, els panellets assortits valien 2.700 i 3.400 pessetes, segons la qualitat. cada, el quilo, eh? I els de pinyons, entre 3.000 i 3.500 pessetes quilo.
18 euros.
I, exacte, jo ho he comptat i és entre 16 i 19 euros quilo. Eh? O sigui que, com canvia, no?
De bueno, parlar
de 2.000, 3.000 sí, sí. I resulta que sigui entre 16 i 19, vamos.
Fa gràcia tornar a escoltar en pessetes. Jo segueixo fent anar, algun crític, segueixo fent anar quan crec que una cosa és molt cara, busco l'equivalent en pessetes.
Sí.
I m'escandalitzo encara més. Mira, què voleu, ho faig així.
Bueno, mira, tens, te conformes i bueno, vale.
Ai, Déu meu. Mari Carmen Salvador, escolta que ja que estem molt al principi, però és igual, arribarà i com que passarà abans de que ens tornem a escoltar, que tinguis bona castanyada.
Això, i per tot ho desitjo a tothom. Que, no, perquè a mi lo del Halloween...
No, deixa't estar, castanyada.
Això és una mala costum que s'ha introduït inclús als col·legis. No, sí, no, sí. Nosaltres som catalans i la castanyada és una tradició de
clar
tota la
sí
vida, dels nostres avis ja. Vinga, doncs pues feliç
cuida't,
castanyada a tothom.
Una abraçada.
Gràcies.
Gràcies, Mari Carmen. Arribem a la una i després hi tornem al migdia de Cope Lleida amb la gastronomia. Avui, la Deo Costes del Segre és la protagonista i la tertúlia del Polítics.
És la una, les 12 en Canàries.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
Cope, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Herrera en COPE en este martes en el que podemos respirar ya mucho, pues mucho más tranquilos porque hoy funciona perfectamente WhatsApp, ¿eh? Bueno, WhatsApp, Facebook y también Instagram. 7 horas estuvieron ayer sin funcionar estas aplicaciones que, pues, que han puesto de manifiesto la enorme dependencia que tenemos hoy día de ellas. Muchos ayer sintieron un auténtico vacío cuando vieron que no recibían ni un solo mensaje. Acostumbrados a recibir decenas y decenas de ellos cada día, pues ayer por la tarde estaban como el pollito Calimero, sentían que nadie les quería. ¿Te has parado a pensar cuántos mensajes mandas o recibes cada día o cuánto tiempo pierdes pendiente solamente de WhatsApp, de este sonido? Lo usamos para comunicarnos con los amigos. Lo usamos también para comunicarnos con la familia, con los compañeros de trabajo, con los compañeros de clase. Los memes también que nos mandan y luego reenviamos. Hasta muchas empresas te atienden ya directamente a través de estos mensajes. Vamos, que como no silencias el móvil, puedes estar escuchando este sonidito todo el santo día. Forma parte de nuestra vida, pero desde las 5 de la tarde de ayer y hasta pasada la medianoche, nada de nada, se hizo el silencio. Tocó volver a los SMS, que ahora usamos de manera residual, y vemos además ya como una cosa antigua. Y volvimos a llamar por teléfono, sí. De hecho, hay una compañía de telefonía que registró hasta un 120% más de llamadas en algunos tramos de la tarde. Pero ¿por qué se cayeron estas aplicaciones y por qué se tardó además tanto tiempo en que volvieran a funcionar? Pues ha sido la mayor caída de la historia, casi 7 horas, y afectó a 3.500 millones de personas, prácticamente la mitad de la población mundial. Lo que se sabe es que el fallo partió de los sistemas DNS, que son algo así como el índice en el que aparecen todas las páginas de Internet. Lo ha explicado en Herrera en COPE Juan Antonio Roncero, que es ingeniero y director de innovación digital de Internet República.
Lo que pasó ayer con Facebook, Instagram y WhatsApp es que ese índice literalmente se borró, con lo cual era imposible acceder a ninguno de estos servicios porque es como si nunca hubieran existido para Internet.
¿Y por qué se borró? ¿Porque un tío le dio un botón?
Parece que la teoría va por ahí. Lo que sí está confirmado es que fue algo interno desde Facebook. No hubo un ataque exterior. Pudo ser desde un error humano hasta alguien de dentro que malintencionadamente lo hiciera.
Pues sea o no deliberado, lo importante es que este fallo podría haberse solucionado en cuestión de minutos si los técnicos hubieran estado físicamente en la empresa, pero como tantísimos otros trabajadores del mundo, sobre todo desde la pandemia, pues estaban teletrabajando, trabajando en remoto, por lo que tampoco podían acceder a todos los sistemas. Bueno, todo esto supuso un batacazo de la compañía de Mark Zuckerberg, que se dejó en bolsa casi un 5%, casi 6.000 millones de dólares, pero bueno, ya lo has escuchado, hoy todo funciona perfectamente, al menos de momento. Es martes 5 de octubre, hay otras noticias que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Ángel Correas.
Y comenzamos con una última hora, a ver si adivinas cuál, Pilar.
La luz.
Efectivamente, mañana volverá a marcar un nuevo récord histórico, 228,65 € de media, nada más y nada menos. Vamos con las vacunas. La decisión sobre poner una tercera dosis del coronavirus debe tomarla cada uno de los países de la Unión Europea. La Agencia Española del Medicamento ha avalado esta tercera inoculación de Pfizer al menos 6 meses después de la segunda. En el caso de España, corresponde a la Comisión de Salud Pública, que se reúne esta misma tarde, y al Consejo Interterritorial de Salud esa decisión. Ahora la Agencia Europea está evaluando si recomienda una tercera dosis de otra marca, en este caso de Moderna. El juez ha llamado a declarar como testigo a la madre del principal sospechoso de la muerte de Marta Calvo. Declarará el próximo 15 de octubre. La familia de la joven, desaparecida en 2019 en Valencia, considera muy importante esta declaración, ya que creen que sabe más de lo que ha dicho para encubrir a su hijo. Hoy se ha reactivado la búsqueda del cuerpo de la joven valenciana por la zona del municipio de Manuel. También contamos que las comunidades autónomas siguen rebajando restricciones en Cataluña. A partir de este viernes abren las discotecas, aunque con limitación de aforo y de horario y con presentación de ese certificado COVID, dependiendo de la incidencia del coronavirus en cada territorio. Y en Galicia, a partir del sábado, se amplían también los aforos al 90% y se recuperan los conciertos con gente de pie. Contamos, además, que en la Jornada Mundial de los Docentes, instituida por la UNESCO, el Papa Francisco ha mantenido un encuentro con representantes de varias religiones para lanzar un mensaje conjunto a los educadores de todo el mundo, entre otras peticiones, la de educar en la convivencia pacífica y el respeto, condenar cualquier forma de fundamentalismo y defender el derecho de cada uno a elegir según su conciencia. Y en Toledo se ha presentado la 7ª edición del Domund al Descubierto para contar el trabajo misionero a un público más amplio. Entre los actos previstos figura el pregón de la Jornada Mundial de las Misiones en la Catedral Primada por el jurado de Masterchef, Pepe Rodríguez.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pau Gasol anuncia su futuro esta tarde.
Es una de las ruedas de prensa más esperadas del deporte español de los últimos tiempos. Estamos pendientes, Pilar Casado, de lo que anuncie Pau Gasol a partir de las 5 de la tarde.
Ha elegido el incomparable marco del Gran Teatro del Liceu en la Rambla de Barcelona para comunicar su futuro profesional. Ha convocado a los medios presencial y telemáticamente a las 5 de la tarde. La previsión es que dicho acto comience a las 5:20. Pau estará arropado de una serie de invitados personales en la que puede ser su última rueda de prensa como jugador en activo. El último partido que disputó Pau fue el de cuartos de final ante Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Tokio.
Recordemos, como dice Pilar, que Pau Gasol jugó el tramo final de la temporada pasada en el Barça y anunció que dejaba la selección española después de perder con Estados Unidos en los Juegos Olímpicos. Sobre Kylian Mbappé, ha dicho Florentino Pérez en eldebate.com que espera que el 1 de enero pueda solucionarse todo. En enero habrá noticias de Mbappé, ha dicho el presidente del Real Madrid. En el cambio de entrenadores, mañana el Getafe presenta a Quique Sánchez Flores como sustituto de Michel.
Pues todo esto y mucho más desde ya mismo aquí en Mediodía Cope.
Migdia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez i estàs en companyia del migdia de Cope Lleida, 7 minuts pràcticament per sobre de la 1 d'avui dimarts 5 d'octubre del 2021. Coses marcades en aquest dia del calendari. Per exemple, avui és el Dia Mundial de James Bond. No sé, jo et preguntava quin és el James Bond, l'actor, que ha donat vida al James Bond, que més t'agrada o amb el qui més t'identifiques o amb el qui vas començar a enganxar-te a la saga. Enviem un WhatsApp al 664-526-180. 664-526-180. Tenim uns quants, Tenim el Timothy Dalton, tenim el Daniel Craig, tenim el Pierce Brosnan, tenim el Sean Connery, el Roger Moore. En fi, quin és el teu? En quin et vas enganxar? A més, avui també fa 10 anys de la mort del cofundador d'Apple, Steve Jobs, 10 anys després. Apple segueix sent, si no la que més, una de les companyies més poderoses del planeta. En fi, tot seguit buscarem la previsió meteorològica. A hores d'ara, els 19 graus són els que assolim a la ciutat de Lleida. Marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Allí tenim a la Alba López. Alba, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Durant aquesta segona meitat de la jornada predominen els intervals de núvols, sobretot a zones del Pallars i de la Vall d'Aran, on durant aquesta segona meitat del dia no descartarem alguna precipitació dèbil. Pel que fa a les temperatures màximes, avui pugen a la zona del Pirineu, a la resta canvien poc, màximes que arriben als 16 graus a Viella, 22 a la Seu d'Urgell i Tàrrega, 23 graus a Balaguer o els 24 a Lleida. Tot això amb vent fluix predominant la component oest. De cara a demà dimecres, trobarem intervals de núvols al Pirineu, a la resta cel poc ennuvolat. Les temperatures mínimes pujaran, temperatures nocturnes aquesta propera matinada d'entre 5 a 12 graus i màximes que de cara al migdia baixaran al Pirineu i canviaran poc a la resta. Màximes previstes de 15 graus a Viella, 21 a la Seu d'Urgell, 22 a Tàrrega, 23 a Balaguer i Lleida. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Alba. Va, que busquem la darrera hora informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
I tenim una darrera hora que ens ha informat el nostre col·laborador Albert Escuer, cap d'Esports del diari La Mañana. La Guàrdia Civil, en col·laboració amb funcionaris de la Inspecció de Treball, està realitzant una inspecció administrativa a Lleida Esportiu en el marc de l'operació Strike 11, en què s'investiguen suposats delictes de frau a la Seguretat Social i blanqueig de capitals. Hores d'ara, personal de Guàrdia Civil i també funcionaris d'Inspecció de Treball estan a les oficines del camp d'esports on hi ha el Lleida Esportiu. Veurem en què acaba tot plegat. Recorda que la Guàrdia Urbana de Lleida està commemorant el seu 175 aniversari, 175 anys des de la seva creació. L'alcalde Miquel Pueyo ha destacat la proximitat i professionalitat del cos i la voluntat de cooperació amb la resta de cossos policials. Amb crònica política, la regidora de l'Ajuntament de Lleida, Maria Borrell, recorrerà davant el jutjat contenciós administratiu la seva expulsió del grup municipal de Ciutadans, així com el fet que en el darrer ple es donés compte del seu pas a regidora no adscrita. Borrell sosté que no existeix cap acte de la reunió del grup municipal en què es va acordar la seva expulsió. Per això considera que no es van tenir en compte un mínim control de la legalitat sobre la seva expulsió, cosa que la deixa en situació d'indefensió. S'han vist atropellats els meus drets constitucionals com a càrrec públic, ha explicat, i així mateix, des de Ciutadans, han demanat a Ángeles Rives i José María Córdoba que tornin l'acte de regidor després d'haver estat expulsats del partit. Aquesta és la crònica política a la ciutat de Lleida. Per cert, que tot sembla indicar que la Generalitat reobrirà els interiors del lleure nocturn aquesta mateixa setmana, exigint el certificat Covid per entrar. Per tant, tot això es faria abans del pont del 12 d'octubre. I una quarantena de restaurants lleidatans es comprometen a actuar contra el canvi climàtic i millorar la sostenibilitat. Donen suport al projecte Hostaleria pel Clima que promouen Coca-Cola i Ecodés i la Federació d'Hostaleria de Lleida. I des del territori ens arriba un estudi que s'ha fet al Solsonès que mostra que els cultius mixtos de cereals i lleguminoses augmenten la captació neta de CO2. Segons els investigadors, els resultats poden ajudar a desenvolupar estratègies per reduir els efectes del canvi climàtic. Fem una pausa ràpida. Marxem a l'espai de gastronomia de tots els dimarts, on comencem avui un llarg i magnífic viatge que ens portarà a conèixer a fons la denominació d'origen Costers del Segre.
A Rinascimento, després de 35 anys decorant llars amb la millor qualitat, iniciem la nostra última etapa. Agraïm la seva confiança en preus molt assequibles en tota l'exposició. Mobles, art, pintura, Rinascimento, mobiliari i decoració. Carrer Germanetes 14 a 100 metres del pàrquing Hospital Montserrat.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Amb Cope Lleida coneixeràs tots els cellers de la denominació d'origen Costers del Segre. Espai patrocinat per denominació d'origen Costers del Segre. Amb la col·laboració de Generalitat de Catalunya, Fons Social Europeu, Wine in Moderation, Diputació de Lleida i Ruta del Vi de Lleida.
Doncs amb aquesta entrada crec que queda claríssim que, afortunadament, en els promers mesos, perquè ho hem de dir així, estarem voltant pel territori perquè intentarem passar per tots els cellers de la denominació d'origen Costers del Segre, que és la nostra, la de casa, la de Lleida, i la que, com ja veureu, en els propers mesos, perquè ja ho havíem fet amb anterioritat, amb alguns, però ara ho farem amb tots, veureu que hi ha grans persones darrere de grans cellers. I quan dic grans cellers no vol dir que hagin de ser necessàriament grans en extensió, sinó que cuiden, mimen i estimen el que fan, que és cuidar la vinya i crear, doncs, grans vins. En fi, és l'espai de gastronomia que tindrem cada dimarts, com és habitual, camí cap a 2:15, i que anirem coneixent, com et deia, tots els cellers de la DO Costers del Segre. Tot això sempre de la mà del nostre sommelier, perquè al final jo he après les coses com siguin, jo he anat aprenent, però qui entén de tot plegat és el nostre sommelier, el Felip Urbano. Felip, què tal? Bon dia.
Bona, Ricard, què tal?
Déu-n'hi-do quin viatget que ens hem programat en els propers mesos, eh?
Bueno, jo estic molt content, el primer, perquè, hòstia, pues donarem a conèixer els cellers de l'ADO i ficarem cara a les persones que hi ha darrere, no?, de cada projecte.
Sí.
I, evidentment, pues, viatjarem portat a la província de Lleida, que és, bueno, fantàstic, això.
Bueno, és un viatge, ja et dic, que comencem avui i que ens durà, doncs, ben bé fins al mes de maig. O sigui que passarem per molts llocs, de la província de Lleida, coneixent el que dèiem, persones, les persones que hi ha darrere dels cellers, del nom d'un vi, de les persones que intervenen a la creació d'un vi, quan tu compres l'ampolla, l'obres, bueno, escolti, mire, aquella persona que va escoltar la ràdio és el que ha estat involucrat. Exacte. En fer aquest vi, que jo crec que és molt maco, això, Per començar, doncs anem a parlar de l'ADO Costers del Segre en general, i per tant el que hem fet avui, primer espai, és convidar el seu president, el Tomàs Cusiner. Tomàs, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Com estàs, Tomàs?
Pues bé, plena verema.
En plena verema, clar, anava a preguntar, dic, és la... ben bé, us deu de quedar 2-3 setmanes?
Bueno, no, sí, nosaltres ja és que som bastant tardans, a Lleida som tardaners una miqueta, i amb el raïm també. I encara ens queden, com a mínim, 15 dies, quasi 3 setmanes de brema.
Déu-n'hi-do. Això és igual que el tema de la fruita, és treballar tot l'any per recollir els fruits ara amb pocs dies, no? I suposo que creuant els dits i vigilant de reull la meteorologia, perquè influeix, oi?
Evidentment. Estem a mercè de la climatologia. El raïm està lligat a la terra i a el que fa tot el que és... Bueno, tots els fenòmens meteorològics que ens puguin afectar, i per tant és molt important temperatures, humitat, si plou, si no plou.
Clar.
I tot això influència sobre el vi, sobre la qualitat final dels raïms, i per tant sobre el resultat que se'n treu, que depèn molt de l'estat de la vinya i del moment de collir, i per tant hem d'estar molt a sobre de les vinyes. Uh-huh. Per a veure el millor moment amb el que el vi... Clar. Pot ser de més qualitat, no?
Tomàs Cusiner, president de la DO Costers del Segre. Des de quan ets el president, Tomàs?
Pues, si la memòria no em falla, deu fer 2 anys i mig.
Dos anys menys, i mig. Sí. O sigui, prepandèmia.
Sí, més o menys.
Abans
sí.
De la pandèmia.
Sí.
No, dic, perquè, que, clar, darrerament, quan parlem de 2-3 anys, sempre és allò de... A veure, era abans o després ja... No, és prepandèmia, sí. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do la història. Clar, les vinyes no en tenen de pandèmia, se les ha de cuidar igual.
Bueno, d'alguna pandèmia tenen tant, perquè l'any passat vam patir el mildiu, i la veritat és que va ser un patiment bastant, bastant dur l'any passat. O sigui, clar, que aquest any podem estar contents, tenim sanitat, tenim qualitat, tenim quantitat, crec que serà un any força bo, i això, pues, bueno, compensa un any per l'altre, no?, diguem-ho així.
Tomàs, nosaltres ens hem, bueno, gràcies a vosaltres, ens hem compromès a conèixer tots els cellers de la DO Costers del Segre. Com jo li deia al principi de l'espai al Felip, serà un viatge interessant, perquè si una cosa té la DO Costers del Segre és que és molt extensa, oi? Que això potser no és tan habitual amb d'altres DOs.
Bueno, de fet, és una denominació d'origen que, quasi com qui diu, agrupa a quasi totes les vinyes de la província de Lleida. Se'n van, que és almenys des de Sort a dalt al Prepirineu fins a el que és el sur de les Garrigues i després des de Cervera fins a Lleida. I, per tant, és extensa, sí, és extensa, diversa, amb multitud de climatologies diverses, microclimes diferents, i això és el que la fa interessant, precisament, no? El fet de tindre, com qui diu, una carta de vins a disposició del consumidor, perquè realment la diversitat i la qualitat dels vins de Costes del Segre pues, cada vegada és de més alt nivell, no?
Fixeu-vos, per això jo deia al principi el tema de la meteorologia, perquè, clar, la DO Costes del Segre està organitzada en subzones, i com ens explicava molt bé ara el president, és que estem parlant de Sort o de la Plana de Lleida o de les Garrigues. Per tant, la meteorologia és molt diferent i, per tant, el producte, el vi que ha de sortir d'aquests cellers, doncs tindrà unes peculiaritats i unes singularitats que el faran pràcticament únic. I això és el que coneixerem, Felip, amb aquest viatge. Tu, Felip, has tingut oportunitat de provar-ne, si no tots, molts, i això es nota, no?
Bueno, clar, hi ha diferència, com el que deia el Tomàs, amb un vi fet a la Sort i amb un vi fet aquí a les Garrigues, no? Tomàs, quina seria la varietat blanca ara mateix per excel·lència? Que podem dir que s'estan traient vins amb aquesta varietat?
Bueno, jo actualment defenso molt la singularitat de la Macabeu a les Terres de Lleida. Macabeu és una varietat, diguem, tradicional de tota la vida, coneguda i, diguem, poc coneguda al mateix temps, la veritat que s'ha utilitzat sempre pel cava i que mai s'havia valorat individualment, però en canvi a Costes del Segre des de fa uns anys s'està treballant molt bé a molts diferents cellers i els resultats són espectaculars des del punt de vista de pensar en vins de Macabeu amb una certa criança i amb un component de cos i d'intensitat que són blancs diferents, no són blancs aromàtics, però en canvi que tenen molta capacitat també d'envelliment i després per fer vins d'alta qualitat, no? I això crec que el Macabeu és una varietat a reivindicar als Terres de Lleida, evidentment a part de moltíssimes que en tenim, però vaja, jo diria que la blanca de Lleida seria la Macabeu, no?
I amb negres?
I amb negres, bueno, amb negres hi ha més varietats a tindre en compte, però vaja, crec que també la garnatxa està guanyant un espai, s'està demostrant que és una varietat mediterrània que funciona molt bé a les Terres de Lleida i que a poc a poc s'està implementant més, ja sent majoritària en alguna subzona, com per exemple les Garrigues, no? Bueno, és una varietat que ens dona recorregut a futur i que cada vegada té més importància a tots els cellers de la DO, no?
Si no recordo malament, que tenim unes 30 i algo, no?, de varietats registrades.
Sí, aproximadament 30 varietats amb la intenció encara de ficar-ne alguna més.
Moltes, sí.
En aquest cas, el que pretenem a la DO és donar cabuda a totes les iniciatives que hi hagi a nivell varietal. De fet, l'autorització de varietats a la DO és àmplia, però al mateix temps també pretenem defensar-ne algunes que creiem que són més de futur, com pot ser un Macabeu de la Garnatxa, perquè veiem que bueno, el canvi climàtic ens afecta a tots i són varietats que s'adapten molt millor i que creiem que tenen més recorregut de futur, no? A veure què passa.
Tomàs, què he de complir per pertànyer a la DO Costes del Segre? És a dir, que... Perquè, clar, això de les DOs, jo sé que funciona, o sigui, no es tracta només de tenir un celler aquí a la zona de Lleida, sinó que des de les DOs marqueu unes directrius. Quines són les principals?
Bueno, primer de tot, tens d'estar dintre del que marque la zona de DO, o estar proper, perquè llavors el que es pot és sol·licitar una ampliació de zona. El que té que veure és un projecte seriós a darrere de qualsevol demanda, diguem, per poder entrar dintre de Costes del Segre i este complir, evidentment, totes les normatives que es marquen des de la Comunitat Econòmica Europea i des de lo que és l'INCABI, des d'un punt de vista pues, de sanitat, de qualitat, i tots els papers que són immensos per a complir totes les normatives, no? Perquè al final nosaltres, com a DO, garantim la qualitat i treballem perquè la qualitat dels vins de la DO Costes del Segre sigui cada vegada més alta, però al mateix temps també tenim tota una sèrie de controls, tota una sèrie d'auditories per a garantir, per a certificar que aquests vins realment complixen amb totes les normes de la DO, no? Per tant, el que s'ha de fer és tindre moltes ganes, tindre unes bones vinyes i a partir d'aquí pues, treballar per a que el vi estigui dintre de la DO. No hi ha més problema que fer-ho bé i que tindre les instal·lacions adequades.
Clar, estava pensant, dic, no cal ser gran ni petit, és a dir...
No, la dimensió no és un requisit indispensable, això sí, a partir de 100 botelles, diguem, es pot fer una DO.
Clar. Doncs ja ho veieu, coneixerem una bona denominació d'origen, la Costes del Segre. President, a hores d'ara els vins de Costes del Segre creus que estan ben situats a la zona de Lleida? És a dir, les lleidatanes i els lleidatans comencen a prendre consciència de que si me'n vaig a un restaurant demano un Costes del Segre?
Sens dubte. Jo crec que amb la gastronomia, diguem, amb el que és... els restaurants de la província de Lleida tenim el nostre actiu principal. Evidentment que sempre volem més, creiem que encara falta recorregut per davant, però si mirem la vista enrere i mirem el que passava fa 20 anys i el que passa avui, doncs és molt diferent. Avui tot restaurant de Lleida, diria jo, que té vins de Costes del Segre, molts restaurants estan apostant per tindre un percentatge alt de Costes del Segre i alguns, quasi com qui diu, amb la seva totalitat. I això és la confiança que dona la qualitat que estan expressant els vins cada vegada, any rere any, no? O sigui, de fet, el que tinc convenciment és que és una denominació d'origen que any a any està guanyant en qualitat, està guanyant en respecte, està guanyant en prestigi, poquet a poquet, perquè aquestes coses mai són immediates, no es canvia res d'un dia per l'altre, però sí que és veritat que des de Lleida notem que cada vegada més respecte, cada vegada hi ha més dedicació a vendre vins de Costes del Segre des del món de la gastronomia, i el que sí que està clar és que jo sempre reivindico l'orgull lleidatà perquè hem d'estar orgullosos dels vins que tenim a Lleida, clar. I a més els tenim de reivindicar contínuament perquè sol així farem de Lleida, diguem, pàtria nostra i reivindicació de la qualitat dels nostres productes, no? En general, no?
Clar, bueno, els vins han de ser bons, però també dels de la DO heu estat fent una tasca important de divulgació i comunicació, vull dir que és que al final això és una feina d'equip.
Bueno, això és una feina d'equip, una feina a llarg termini, i a més, el que sí que està clar és que l'evolució de les bodegues és durant tota la vida, no? Tenim de pensar que si tirem 15 anys enrere érem la meitat de les bodegues que som ara, vol dir que hi ha molta bodega que encara està en la seva adolescència, el qual vol dir que s'aprèn cada dia, que s'aprèn cada collita, s'aprèn cada any, i això vol dir que cada vegada tenim més experiència i més coneixement, i per tant la qualitat dels vins és més alta i la comercialització també, no?
Tomàs, que tenim 36 cellers actualment?
Sí, en aquest moment som 36 cellers, amb tot el tipus de dimensió, però el que jo sí que estic content és que m'he donat compte que tots els cellers de la denominació d'origen en aquests moments estan treballant pensant en qualitat, pensant en fer-ho millor, pensant en fer coses especials, en vins de més preu, si és possible, i per tant això sol m'augure que positius de cara al futur, no?
Molt bé.
Com a president de la DO tenim alguna notícia si se farà la Fira del Vi aquest any o no?
Bueno, jo tinc coneixement de que aquest any la Fira del Vi no es fa, i des de l'Ajuntament i per causes de la pandèmia és que es va decidir que la Fira no es faria, i per tant, doncs, bueno, tindrem que esperar l'any que ve.
Bueno, a veure, les coses estan millorant, però és veritat que seguim amb pandèmia i, per tant, de vegades no cal voler córrer molt.
Sí, però tenim ganes de vi.
Sí, tenim moltes ganes, però a vegades és allò, quan ja sembla que veus la llum, vols anar massa ràpid i, aviam, calma, i escolta, si no...
Bueno, jo crec que això és una decisió que es pren des de Turisme de Lleida, és l'Ajuntament de Lleida, no em sembla mala decisió, també és veritat que... Jo crec que...
No, si de ganes segur que no us en falta, això
sí,
ho tinc clar, Tomàs.
La seguretat davant de tot, no?
Exacte.
I llavors, bueno, si va prendre aquesta decisió ja fa més de 3 mesos, veiem com anaven les coses, millor ara la decisió sigui diferent, però evidentment ja no hi ha temps de repensar-ho, no? Llavors, pues, bueno, jo el que demano és que l'any que ve sigui una festa encara més potenta i que tinguem més força per fer-la, amb més capacitat de transmetre totes les virtuts de
l'any que ve té que ser, bueno, pues que portem 2 anys esperant.
Claro, doble, el doble de forces, el doble de ganes, el doble de tot, no?
Sí.
Ja, per aquesta regla de tres, déu-n'hi-do. Molt bé, estem parlant amb el Tomàs Cusiner, que és el president de la denominació d'origen Costers del Segre, de la DEO Costers del Segre, que és veritat, fa només 10-15 anys, dir Costers del Segre era una mica estrany, perquè havia gent que no sabia ben bé el que li estava dient, i afortunadament avui en dia ja no és així.
Pensa, Ricard, que se va canviar el logo fa 3 anys només.
Bueno, sí, però vull dir...
Sí o no, Tomàs?
La de...
Bueno, estem fent sempre coses, a veure, sí. Això no pare mai, vull dir, la qualitat, el treball de la vinya requereix molts anys, les vinyes sí. També encara són relativament joves, vull dir, hi ha molta feina per fer, hi ha molt... S'ha de pensar que Costers del Segre és la bodega, la denominació d'origen que té més cellers amb vinya pròpia, diguem-ho així, no? Això és molt important. També és veritat que som la denominació d'origen que té més percentatge d'ampolles ecològiques. I després també és una denominació d'origen que té molta mentalitat internacional, d'exportació, de mercat, de voler vendre, de ganes. I això, pues, indubtablement, farà que cada any la denominació d'origen vagi augmentant la seva percepció davant del nostre públic, i també tenim de tindre en compte que la gastronomia lleidatana cada vegada té més qualitat, cada vegada hi ha més professionals als restaurants, i això, evidentment, tenim de la mà, anar de la mà per a treballar conjuntament per a que realment Lleida sigui reconeguda com a centre enogastronòmica dintre Catalunya, com a mínim, no? Això és molt important. No?
Us dono la plana web perquè acabeu de buscar tota la informació, que jo crec que sempre és interessant que coneguem del que parlem, www.costesdelsegre.es, és així de fàcil i tot junt, www.costesdelsegre.es, una DO, Costers del Segre, que es va idear l'any 83 i que es va materialitzar al maig de l'any 1986. Per tant, és una DO relativament jove, molt jove. De fet, és que no té ni 40 anys.
Sí, nosaltres som una DO jove, però si mirem a Catalunya no som pas l'última ni molt menys, no? Vull dir que, en general, tot el país del vi català és jove, inclús el Priorat també és jove. Pensem que hi ha denominacions d'origen molt antigues, però Costers del Segre no és pas de les més joves i molt menys. Vull dir que el món del vi és jove encara, el món del vi ha fet una evolució des de l'any 75, diguem, des de l'obertura de la democràcia, que és espectacular, i això encara mos queda molt recorregut per davant. Jo sempre dic que som molt adolescents encara, que encara ens queda, que encara tenim moltes ganes de fer coses noves, que tenim moltes ganes d'innovació, que estem investigant contínuament tots, no? I que volem treballar per fer coses cada vegada més ben fetes, no? I això és molt important,
no? I que s'estan...
d'aquí emana el nostre futur, no?
I que s'estan fent a la DEO, vull dir que, bueno, jo penso que...
Home, si com diu el president, estan a l'edat adolescent, tenen energia tanta com vulguin, o sigui que ara es tracta de canalitzar-la bé, però
sí,
els adolescents ja ho veus, eh?
El que veig és que hi ha energia per part de tots els cellers, que hi ha moltes ganes,
això és important.
I això és molt important.
Doncs, Tomàs Cusiner, president de la DEO Costers del Segre, t'agraeixo moltíssim que ens hagis atès avui, que hagis pogut estar en aquest primer programa d'aquest especial que ens ha de portar a tots els cellers de la DEO Costers del Segre per conèixer, sempre ho recalco, primer les persones que hi ha darrere d'un nom i d'un celler, i després, evidentment, els seus vins i totes les seves històries, però primer les persones. Tomàs Cusiner, tornarem a parlar, el darrer dia tornarem a parlar amb tu, i farem un balanç de tots els cellers i de tot, com ha anat aquest viatge.
Que això ja serà aquí a l'emissora.
I, bueno, espero que ho puguem fer aquí a la ràdio.
I farem un tas aquí.
Espero que sí.
Tomàs, tots
molt
junts.
Molt bé. Pues escolta, que passi aquesta pandèmia, sí. Que el món del vi ara està tornant a bullir una altra vegada, amb moltes ganes, i evidentment jo sol desitjo que tothom a Costers del Segre treballi per el futur que sigui millor, i que Lleidatà defensi Costers del Segre tant com pugui, perquè és seu també, perquè el vi és territori, perquè el vi és procedència, i el vi és un senyal d'identitat de qualsevol país, no?
I
per tant és molt important que estiguem acompanyats per tot el que és la gastronomia.
I tant que sí. Tomàs, una abraçada, cuida't força.
Una abraçada, Tomàs. Cuida't.
Doncs déu-n'hi-do, gran programa avui, Felip, per començar aquest viatge. Ara sí, ara ja agafarem ruta, i a partir de la setmana vinent no, perquè és festa, Però l'altre...
L'altre ja tenim.
Ja ens n'anem al primer celler, que us preguntareu, i com ho farem, això? Doncs mira, al final, per evitar històries, ho farem per ordre alfabètic.
I ja està, és millor.
I, escolta, ni el primer és millor, ni el darrer és pitjor, al contrari. O sigui, barrejats, però d'alfabètic, i la gràcia és conèixer-los a tots.
Sí, no, jo crec que aquesta nova secció que comencem avui, jo estic molt content, ja saps que... jo porto l'estandard de la Diocosa del Segre aquí a Lleida i fora de Lleida, i per mi és molt, molt, molt important que fica cara aquests projectes, aquest celler, i que fora d'aquí pues, tothom pues, conegui una miqueta realment el que fem aquí, que jo crec que, i sempre l'ha dit, que som és un producte de qualitat.
Primer els de casa ho hem de conèixer i després exportar-ho cap a fora, evidentment. Doncs amb el nostre sommelier, amb el Felip Urbano, estarem cada dimarts coneixent la DEO Costers del Segre a fons, que jo crec que això és pioner. No tinc ara constància de que s'hagi, almenys al món de la ràdio, estic segur que no s'ha fet, i per tant serem els primers i hem de deixar doncs, la fita ben alta. Felip Urbano, com sempre, un plaer, gràcies.
Bueno, Ricard.
Esta semana voy a formar parte de la familia Rodríguez Rey, una familia increíble con una historia espectacular donde desde hace 11 años hacen frente a la enfermedad, a la ELA. Te va a encantar esta historia.
Mi gran familia con Pedro del Castillo. El viernes por la noche en 13.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
No hay ninguna parte de nuestro cuerpo que trabaje más que los pies. Y claro, con tanto trabajo pueden empezar a resentirse. Por suerte, hay una solución. Las nuevas ArcFit de Skechers. En Skechers hemos escaneado más de 120.000 pies para diseñar una plantilla con certificado de podología que proporciona un soporte total del arco. Obtén un confort perfecto sin importar tu tipo de pie. Además, la mayoría de modelos se pueden meter en la lavadora. Consulta los modelos ArcFit en Skechers.com, en tu tienda Skechers o allí donde se vendan zapatillas con estilo.
¿Sabes cuando tienes un montón de gafas para elegir y siempre vas a encontrar un diseño perfecto para ti?
Mo.
Cuando tienes novedades cada mes con una calidad impresionante y a un precio que no te puedes creer.
Mo.
Y que además los tienes súper cerca y son de multiópticas.
Mo. ¿Por qué Mo?
Porque cuando no renuncias a nada, solo puede ser Mo.
No, ¿eso ha sido tu coche?
Sí.
Pero menos mal que elegí el seguro más barato.
Si el precio del seguro no es lo único que te importa, ¿por qué es lo único que comparas? El Corte Inglés Seguros. Asesoramiento personalizado, primeras marcas y la garantía del Corte Inglés. Para comparar todo lo que importa de un seguro y también el precio. Seguros no, segurísimos.
Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Bañarnos en el mar. Antes de que me pille la luna besando tu piel, porque la magia de tus ojos me hace ver.
Hem arribat ja als 20 graus a la ciutat de Lleida. A poc avui s'esperen màximes de 23 graus, eh? No massa més. Recorda que ja fa més de 24 hores que va arribar aquesta primera enfarinada, més que enfarinada, eh? Ja al Pirineu de Lleida amb aquestes primeres nevades i aquestes davallades de temperatura. 6 minuts per sobre de 2:15, directes cap a les 2 amb la nostra tertúlia dels polítics, com sempre, ben acompanyats. Està amb nosaltres el Joan Ramon Castro, de Junts per Catalunya. Joan Ramon, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia a tots.
També està amb nosaltres l'Ignasi Amor, per part d'Esquerra Republicana de Catalunya. Ignasi, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia, Ricard.
Com estàs, Ignasi, per cert?
Molt bé, molt bé, molt bé, molt bé.
Ens has fet campana 2 setmanes aquí, eh? Jo vaig dir, bueno, hi ha les festes de tardor, hi ha el tema de la fira, dic, suposo que està enfeinat aquest home, eh?
Sí, doncs una mica sí, però bueno, al final cada cicle doncs acaba i ara ja, pues, amb la dàlia, quasi.
Per cert, satisfet en general de com han anat les festes de tardor?
Doncs sí, doncs molt content, perquè al final doncs els canvis s'estan notant. Nosaltres ja fèiem aquests horaris conciliadors i més familiars des del 2019, des que vam entrar, i la veritat que és un model que funciona, és un model que té present i té molt futur, i és una via per explorar molt positiva.
Ja veu jo que quan tinc oportunitat amb l'Ignasi m'enganxo sempre a parlar d'espectacles. A més, és una cosa que m'agrada molt i que ja hem estat vinculats des de Cadena 100 Lleida durant molts anys. Eh? En fi, també està amb nosaltres la Marisa Chandri del Partit Popular. Marisa, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Carme Valls del PSC, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, què tal, Ricard?
I també veig que la Ángeles Ribes, de Ciutadans, ben acompanyada, a més, eh? Ángeles, què tal, bon dia.
Porque en la radio no se ve buenos días, pero sí, hoy estoy haciendo la tertulia desde mi casa y me está acompañando uno de mis gatos que ha decidido que quería protagonismo.
Ja, ja, bueno, però no, et mire més a tu que a la càmera, per això.
Sí, és que me quiere mucho.
Deu de ser això, eh? El malgrí és, potser, eh?
Ah, tot
és, o sigui, està consentit?
Mucho, muchísimo. Vale. Todos los gatos que han pasado por mi casa han sido absolutamente malcriados, no, lo siguiente.
Bueno, ja veieu que jo em poso un nom de manen sempre, eh? I clar, això de les conferències així, a que al final acabes a casa de les persones i és el problema. En fi, ja sabeu que mai teniu obligació de respondre res que no vulgueu respondre, eh? Només faltaria, almenys en aquesta casa.
En fi... Aprovecho la coyuntura y meto la cuña. Adoptar. Que hay muchos gatitos sí. Que necesitan ser adoptados.
Sí, sí, gats i gossos, eh? Abans de comprar un animal, anem a... Sí, el refugi és que n'hi ha moltíssims, eh? I a més estan desparasitats, estan revisats, estan cuidats, eh? Per tant, sí, és una bona manera. De totes maneres, jo amb la nostra infermera veterinària sempre diem el mateix. Els animals no es regalen, sisplau, no es regalen. La persona que vulgui tenir un animal ha de saber perfectament què correspon tenir un animal... I llavors decidir-ho, però no regaleu animals, que són molt bonics al principi, però després tenen una responsabilitat alta. Bueno, va, dit això, de què voleu parlar avui? Va, ara ve quan ningú diu res, ja veureu, eh? De què voleu parlar avui? Tan, tan.
Hombre, la gran notícia és el...
Ui, Joan Ramon... No? Sí, Joan Ramon... a veure, ara?
Sí. Ara. Sí, jo volia fer un incís, a més dona la casualitat, que jo també sóc amant dels gats, i tinc una casa que es diu Pebrot, que
Pebrot.
Algun dia d'aquestos el tiraria per la finestra, perquè, déu-n'hi-do. Però avui la meva filla m'ha donat la gran notícia que n'ha adoptat dos més.
Ah, mira.
Sí, avui mateix m'ha dit, pare, hauries de passar per la torre, que tinc una sorpresa.
Bueno, doncs veus, adoptats.
I n'hem adoptat dos. No sabem quin, no sé si li ficarem o Virginia o algun nom d'aquestos també, però sí, n'hem adoptat dos més i com l'Àngeles també... espero no a la gent que facin aquestes adopcions d'aquests animals.
Molt bé, dit això, és veritat que la darrera hora, com ha informat des de COPE Lleida, és que la Guàrdia Civil i funcionaris de la Inspecció de Treball estan a les dependències, a les oficines del Lleida Esportiu, al Camp d'Esports, realitzant una inspecció administrativa en el marc de l'operació Strike 11, en què s'investiguen suposats delictes de frau a la Seguretat Social i blanqueig de capitals. Això està passant a Lleida, avui mateix. Com ho veieu?
Home, la veritat és que a mi ja no em ve de nou, eh? Perquè les suposades irregularitats per part del club, doncs crec que no és una novetat, no? Pels lleidatans, jo crec que, bueno, que és lògic que la Guàrdia Civil doncs estigui inspeccionant, estigui fent la seva feina. I bé, doncs deixem-ho en mans de la justícia, no?, que serà la que es pronunciï, i bueno, hem d'esperar, no podem fer una altra cosa.
Bueno, recordo que a hores d'ara tot és presumpte, eh? Per entendre, a més hi ha secret de sumari. Carme Valls.
No, jo evidentment, com tu dius, és el tema... És presumpte, tots sabem que normalment a Lleida Esportiu passaven coses, però jo, a mi el que m'agradaria... ressaltar és que en qualsevol cas no és bo per l'esport lleidatà. No? O sigui, quan passen aquestes coses, el Lleida Esportiu havia caigut de manera ampicat i jo no sóc futbolista i per tant no veia el futbol. Suposo que l'Ignasi que hi ha més o jo aquest dematí ens explicava el Joan aquí i el Joan Queralt que és futboleros, doncs que últimament els partits que es realitzaven es veia una desídia total i absoluta per part del Lleida Esportiu, no? El que està clar és que en qualsevol cas, quan hi ha una inspecció és dolent, les inspeccions no es fan perquè sí, i que en qualsevol cas qui surt perdent aquí és l'esport lleidatà.
Uh-huh. Ignasi Mor, com a futbolero, va.
No, bueno, com a futbolero...
Bueno, t'han identificat així, no?
Res. Primer de tot, doncs, com ja ho heu dit, no? Doncs ha entrat doncs, la Guàrdia Civil, altres instal·lacions per fer unes inspeccions, també han entrat
persones de, doncs, inspectors de, doncs, crec que d'Hisenda
i de treball també, sí,
de, exacte, de treball, i crec que han fet preguntes als entrenadors, als futbolistes, doncs, etcètera. Veurem en què es desencadena tot això. Nosaltres doncs farem els passos que, doncs, que creguem, doncs, oportuns quan tinguem tota la informació possible, que ara està en secret de sumari, a veure en què es desencadena i la justícia quins passos fa i quin recorregut té. El que sí que és cert, doncs, que massa de notícies extraesportives té allà el Lleida Esportiu, i per tant, doncs, a veure com es pot doncs, solucionar tots aquests temes.
Ángeles uh-huh. Ribes.
Bueno, lo cierto es que ya hacía mucho tiempo que el Lleida Esportivo arrastraba muchos problemas. Yo tengo que decir que el tema, por ejemplo, de los convenios y de las subvenciones que se llevan a cabo con la Administración Pública, en este caso con el Ayuntamiento, una de las premisas para poder ser llevados a cabo es que estén al corriente de pago, como no puede ser de otra manera, con Seguridad Social, Hacienda, etcétera. Y en este caso, pues durante muchos años no se han llevado a cabo precisamente por lo mismo. Yo creo que, al igual que pasa con cualquier otra empresa que, oye, pues recibe una inspección, se mira qué es lo que hay, etcétera, y si han hecho algo mal, evidentemente tendrán que cumplir con la legalidad y todas esas cosas. Pero creo que quizás sí que va llegando ya la hora de que nos replanteemos cuál tiene que ser el modelo de apoyo por parte de las administraciones a clubes que al fin y al cabo son empresas privadas, las cosas como son. Y que tendríamos que ser capaces, primero, yo siempre he abogado mucho por una ley de mecenazgo en el deporte y en otros temas también, pero sobre todo en el deporte, que eximiera de tener que estar abocando dinero público de una forma absolutamente desbocada. Y segundo, que tenemos que plantearnos también si realmente son estos equipos y en estas categorías y en estas condiciones los que deben de recibir mayores apoyos, o nos centramos en equipos más pequeños y en otro tipo de apoyo a deportes minoritarios, más inclusivos, no lo sé. Creo que podríamos hacer una reflexión en ese sentido.
Molt bé, doncs, tres quarts de dues. Em demanen des d'uns quants missatges que hem rebut al nostre WhatsApp que parlem de l'aigua, de la pujada del rebut de l'aigua, que això va passar després del ple, on s'ha programat una pujada en la que va per trams, el primer tram crec que queda igual, i a partir d'allí hi ha una pujada del 3, del 9 i fins al 15% a partir de, no recordo exactament, quins metres cúbics. Això s'ha tirat en van amb els vots favorables d'Esquerra, juntament amb el PSC i juntament amb el Comú de Lleida, que per cert aprofito per dir que l'Helena Ferre ja ens ha comunicat que avui no podrà estar, no es podrà connectar. No per aquest tema, ha avisat abans.
Sí.
Bueno, no sé, Carme Valls, per exemple. Tens el micro tancat, Carme. Segueixes tenint el micro tancat, Carme.
Perdoneu.
Ara.
No, nosaltres vam votar a favor, vam abstindre des del principi que faríem el mateix que fes.
Perdó, Carme, perdona perquè abans he detectat això. S'entretalla molt la teva connexió. Fem una cosa, et desconnectes i tornes a connectar, que a vegades ja sabeu que va així això. Que, per cert, no us he preguntat també sobre el tema de si veu sobreviure ahir sense WhatsApp, Facebook i Instagram. Ja veig que sí, que hem sobreviscut tots.
Molt.
Van patir, eh?
Bon, això, és possible, al final, eh? Vull dir, ens en podem sortir, eh?
Jo és que tengo otras aplicaciones, además de...
Claro. No, i n'hi ha una altra que té una icona verda amb un telefonet en la qual truques i escoltes a l'altra persona, que és que a vegades ens hem oblidat ja de fer les trucades, eh? Però bueno...
Oye, que no solamente l'escuches, que també la podes ver con videollamada.
Això, ja.
També.
A veure, Carme Valls.
No, dic que... no sé si ara em sentiu
sí,
bé.
Sí, perfecte.
Sí, vale. Dic que nosaltres no vam votar a favor, ens vam abstindre.
Sí, tens raó, aquesta, ten raó.
Per tant, i nosaltres ens vam abstindre perquè vam dir que faríem exactament el mateix que fes el soci de govern d'Esquerra, que és Junts, no? En qualsevol cas, el tema de l'aigua, nosaltres creiem que és un tema de responsabilitat. nosaltres, amb aquest tema del pacte de l'aigua, s'aconsegueixen 7 milions per part d'Aqualia com inversions per a futures obres a Lleida, per a obres que són necessàries, i també 100.000 euros per tema social. I també és veritat que a l'últim moment, a l'última setmana de negociació, més aviat els últims dies, el que també s'ha aconseguit és que més del 80% de les tarifes no hagin pujat. Per tant, la pujada de l'aigua per les famílies de Lleida amb el 80% o 80% i pico, no recordo exactament el percentatge exacte, serà zero. No?
87.
I també és veritat, el 87%. I és veritat que les altres pujades és una pujada, però estàvem parlant de 40 cèntims. 40 cèntims. És veritat que és una pujada que es tenia que fer, perquè quan parlem d'impostos tenim aquest costum de separar-los, els impostos, no? I jo crec que el que hauríem de fer és veure la cistella d'impostos, no? Llavors, bueno, però és veritat que el pacte de l'aigua ens aportarà beneficis, com torno a repetir, 7 milions d'euros amb obres a la ciutat de Lleida, no?
Joan Ramon.
Sí. Bé, nosaltres ens vam abstenir enguany i ens vam abstenir l'any passat. Nosaltres vam ser coherents. Nosaltres vam dir des del primer dia que vèiem el que vèiem en aquestes pujades i vam dir als nostres votants que nosaltres vèiem difícil aquesta pujada i que preferíem abstenir-nos i no estar dintre d'aquest pacte de l'aigua. Això no vol dir que tinguéssim problemes dintre del govern, sinó era una discrepància que ja venia d'abans i que és una discrepància que se va explicar dintre de l'ens del govern. I sí que és veritat que el PSC l'any passat no va ser coherent com nosaltres, ara sí que vota, bueno, s'esté, i l'any passat va votar a favor. M'estranya que la posició del PSC sigui aquesta, no? De dir... votarem el mateix que voti el soci de govern. Doncs jo li pregunto a la senyora Weisberg què no van fer l'any passat, votar el mateix que va fer nosaltres. Bueno, dic que nosaltres seguim sent coherents, continuarem sent coherents i intentarem que aquesta coherència expandir-la a tothom. No vull dir que el nostre soci de govern hagi de votar el contrari, si creu que aquesta és la fórmula que s'ha de seguir pel pacte de l'aigua. Però nosaltres creiem que la nostra posició que ja vam tenir en l'any anterior, doncs creiem que l'havíem de continuar sent, sense canviar per la pressió que ens estiguessin fent des del Partit Socialista, que va dir en premsa doncs, que nosaltres ficàvem el govern en perill perquè no votaríem a favor aquesta pujada de l'aigua. Bé, crec que nosaltres no ens hem amagat mai, sempre hem estat coherents amb el que volíem votar sobre aquesta taxa i bé, el que no han estat coherents han sigut concretament el que ens acusaven a nosaltres d'aquesta no lleialtat al govern.
Va, Carme Vall, si vols rèplica de 10 segons, si no...
Bueno, és que rèplica de 10 segons és curiosa. Jo només vull que algú pensi en un moment si tu tindries un soci de govern, un soci d'empresa que no te recolza les teves decisions. Jo no el tindria.
Bueno, pues, Ignasi Amor.
Sí, jo, senzillament, no? El pacte de l'aigua doncs, es resol uns problemes d'anys doncs, anteriors i no només es resol un problema pendent doncs, tarifari i d'inversions que teníem doncs, amb l'empresa doncs, de l'aigua, sinó que també s'aconsegueix un avançament en el tracte de la pobresa doncs, energètica amb el Fons Social de Solidaritat de 100.000 euros i la rebaixa també és important del 10% a les famílies acollides al bo social doncs que tenim també doncs, el pla de les inversions, que són una quantitat doncs, grandiosa a milions d'euros, i al final doncs, governar vol dir això, doncs, prendre decisions i posar doncs, acord i fer les coses que potser no estaven del tot ben resoltes i resoldre doncs, aquestes qüestions com és el pacte doncs, de l'aigua, que també s'aconsegueix doncs, que l'empresa s'impliqui doncs, en l'àmbit social de la ciutat de Lleida. I també doncs, el 87% de les famílies no es veuran afectades per aquesta pujada que, com bé ha dit doncs, la Carme Valls, crec que són d'uns 40 cèntims doncs, al mes o màxim crec que són de 40 cèntims doncs, al mes.
Mm-hmm. Marisa Chandri i Àngeles Ribes.
Bueno, ja que parlàveu de coherència, no? Jo crec que el Partit Popular també hem estat coherents en aquesta qüestió i destacar també que, bueno, que el Partit Socialista, no, sempre fa de crossa d'esquerra quan es tracta de pujar impostos, no? Ja ho han vist en altres ocasions i ens va quedar clar l'altre dia en el ple. Ja sé que no va votar a favor, Carme, però us vau abstenir i amb la vostra abstenció doncs això va tirar endavant. Per tant, també ho vam dir al ple, no? Que les esquerres suposen pujada d'impostos i nosaltres estem totalment en contra d'aquesta pujada de l'aigua.
Mm-hmm. Ángeles.
La verdad es que lo de la coherencia va por barrios y habría que ser un poquito más prudente a la hora de recordar según qué cosas. Vamos a ver, cuando se iniciaron algunos partidos las negociaciones para resolver el tema de las subidas o no del agua, que nosotros siempre nos manifestamos en contra y así hemos votado también en contra, yo quiero recordar que se desvinculaba totalmente el tema del bono social y de todas esas cosas de la negociación con la empresa Qualia. Y lo digo porque eso estaba escrito y estaba en las comisiones, etcétera. Con lo cual, decir que ahora, gracias a la abstención de algunos y a la aprobación de otros, las familias tienen más bonos sociales, eso simplemente no es verdad. No, Carmen, no es verdad. El año pasado, hombre, te diré, en las negociaciones que se llevaron a cabo se dijo que aunque la empresa decidiera llevar al ayuntamiento al juzgado por el tema de cómo iba a hacer lo de las subidas del agua, eso se desvinculaba totalmente de los acuerdos para aquellas familias vulnerables que tuvieran problemas para pagar el recibo, que tuvieran esas ayudas. Con lo cual, oye, vamos a dejar las cosas claras. Y segundo, hombre, no deja de ser extraño que los mismos socios de gobierno no sean capaces de garantizarse los ingresos de este ayuntamiento los unos a los otros y que al final tengan que tirar de terceros y que se exija la responsabilidad de que se garanticen unos ingresos a terceros, o sea, a la oposición. Yo es que lo veo muy extraño. Y dicho eso, hombre, también lo de decir que es que prácticamente no se sube y que el 80 y tanto de las familias y tal, sí, sí, sí. ¿Y las empresas qué? ¿Quién va a pagar entonces la subida de la luz? ¿De dónde van a salir los ingresos si todo es tan bonito? La realidad es que el hachazo se le mete a buena parte de las familias vía los recibos de sus casas y a muchísimas familias y a muchísimas empresas vía los recibos de las empresas. Porque os recuerdo que, por ejemplo, peluquerías, lavanderías, otros tipos de comercio, gimnasios, etcétera, ¿de dónde creéis que sale el agua?
Carme Valls i Ignasi Amor, per al·lusions.
No, jo volia dir que nosaltres l'any passat, quan ens vam plantejar el tema del pacte de l'aigua, que és el que s'havia de fer, l'any passat, que és veritat, que nosaltres vam votar a favor, i vam votar a favor, crec, ho he dit i ho torno a dir, primer, perquè aquests 100.000 euros vam ser nosaltres qui vam demanar al govern que s'incloguessin al pacte amb Aqualia, perquè aquests 7 milions d'euros amb obres que s'han de fer als carrers de Lleida, doncs nosaltres podem formar part de la decisió de on s'han de fer, no? I per tant, buscar i trobar aquells llocs on és més necessari aquestes obres perquè la ciutat de Lleida deixi d'estar feta com està ara i la qual ja té la seva responsabilitat. Aquests 100 milions d'euros, la repercussió és molt més, és inferior amb aquests 40 cèntims, creiem que hi ha d'augment. I sí, a vegades han d'estar de part de quan se fan les coses. Per què aquest any han votat, no s'ha abstingut i l'any passat van votar a favor? Doncs justament per aquesta raó. Perquè part del pacte que s'havia fet el 2020 no s'ha complert. Nosaltres amb aquest pacte al 2021 exigim que es compleixi. I de fet vam veure amb algun decret que ja s'havien iniciat les licitacions per algunes obres. I per tant vam passar amb aquest vot de l'abstenció per veure que sí que es feien. Està clar que els han donat un any més de plaç i, evidentment, si aquestes premisses no es compleixen, doncs el 2022 veurem el que es fa. Però és necessari que Aqualia prengui les seves responsabilitats i faci aquestes obres a la ciutat de Lleida.
Anem de manera breu perquè ens queden 3 minuts i heu de seguir intervenint. Ignasi Amor.
Sí, res, jo demanaria que ningú se faci seu doncs, a això, perquè al final hi ha una taula de seguiment, hi ha una negociació i no és gràcies ni a Esquerra, ni al Partit Socialista, ni al Comú que s'hagin inclòs aquests 100.000 euros de fons social. Jo crec que és gràcies a les negociacions entre uns partits polítics i que es vol per la ciutat de Lleida. L'altra també, doncs, les inversions de 100 milions d'euros que ja s'estan començant a licitar i que les veurem doncs aquest any posta a punt, doncs també amb una taula de seguiment i una taula de negociació es decideix on es fan aquestes inversions a la ciutat de Lleida. I l'altra part, vull dir, al final això no és d'un partit polític, sinó que aquí quin guany és la ciutat de Lleida, perquè s'han de canviar certes canyeries i certes inversions a uns carrers de la ciutat de Lleida, perquè si no o es fa o tindrem problemes, i això és ja això és així. I ho torno a repetir,
de manera breu, sisplau.
I prendre aquestes decisions que possiblement doncs, l'any passat ja els tenim d'haver pres.
Joan Ramon Castro.
Sí, jo no he entès molt bé el que me deia la Carme, però entenc que deia que l'any passat van votar a favor per poder decidir sobre quines eren les obres que se farien en l'aigua. Entenc que si és aquest el motiu que van votar a favor, si ara s'han abstingut, entenc que sortiran d'aquestes preses de decisions. Entenc que ja no ho faran això, no? Entenc que, bueno, aquesta és l'excusa que vostè ha ficat perquè va votar l'any passat a favor.
Torna a escoltar.
Jo és el que he entès. Per això li pregunto a senyora Carme si era així, si era aquesta la l'excusa que havíem ficat per votar l'any passat a favor, i aquesta és una extensió.
No en necessitem.
Vale.
Lo cierto es que con esa contundencia...
Superbreu, sisplau.
Tan tremenda, la realidad es que el apoyo a la hostelería del que tanto presumen algunos, pues se va al garete, porque también son los locales estos los que precisamente más van a pagar agua, y yo siento mucho escuchar que según qué discursos, pero la realidad es que este equipo de gobierno, con o sin apoyo del Partido Socialista, sube constantemente los tributos y las tasas como única forma de solucionar los problemas de esta ciudad.
Doncs escolteu, que ens plantem pràcticament a les dues, un tema que donaria per més, i si voleu el tornem a encetar un altre dia. Hem estat amb el Joan Ramon Castro, amb l'Ignasi Amor, amb la Marisa Chandri, amb l'Àngeles Ribes i amb la Carme Valls. Gràcies per estar amb nosaltres una setmana més a Cope Lleida. Que passeu bona setmana.
Adéu a tothom.
Adéu, bon dia, gràcies.
Adéu.
I nosaltres que ens n'anirem directes cap a les dues de la tarda. Recorda, ho hem dit el moment en el que ha passat i ho hem recordat ara a la tertúlia dels polítics, que aquesta darrera hora la ciutat de Lleida passa per aquesta inspecció de la Guàrdia Civil i en col·laboració amb funcionaris de la Inspecció de Treball que estan realitzant al camp d'esports a les oficines del Lleida Esportiu. En fi, sóc el Ricard Álvarez, ens plantem a les dues demà a la meitat de la setmana, dimecres, i tornarem a les 12:20 parlant de noves tecnologies, que hi ha coses per parlar, la tertúlia amb veu de dona, l'entrevista cosmopolita i tota l'actualitat informativa. Que acabis de passar un bon dimarts.